que de cara en aquest debat jo seria des que defensaria segurament fer una coalició amb altres forces d'esquerra.
Pendent de les connexions marítimes entre Eivissa i Formentera, de moment les companyies Balearia, Transmapi i Mediterrània Pitiusa, les principals operadores que enllacen les Pitiuses, funcionen amb normalitat. Recordem que les Pitiuses continuen en avís groc per fenòmens costaners i per ràfegues de vent de fins a 75 km per hora. Així hem arribat a les 11 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a les 12.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Els capvespres d'IB3 Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians, per rebre l'assessorament de professionals qualificats, per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, això és IB3.
IB3, 10 Nadals amb tu.
IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
I 6 minuts en directe des de la ràdio pública de les Illes Balears. Som al Faristol, us acompanyem fins a la una del migdia i tindrem com a protagonista, entre d'altres, el rector de la UIB, Llorenç Huguet, qui farà balanç de l'any que han deixat enrere i apuntarà per part de la Universitat de les Illes Balears algunes de les qüestions, algun dels projectes que tenen en marxa per l'any 2016, que tot just hem iniciat ara. A més, al llarg d'aquesta hora podrem conversar amb Monsenyor Josep Pedrové Vallbona, el canceller secretari general del Bisbat de Mallorca, qui ens explicarà, ens recordarà, ara mateix que suposa el concordat vigent entre Espanya i el Vaticà, aprofitant que ahir dia 3 es va celebrar l'aniversari de la signatura del concordat de 1979. I des de Menorca, el conseller insular de Cultura i Educació, Miquel Àngel Maria, es referirà als plans d'actuació, també als diversos esdeveniments que durant tot l'any 2016 centraran part del dia a dia de l'illa per la candidatura de la Menorca talaiòtica. Així mateix, tornem a saludar Jordi Pol, encara et tenim en línia.
Bon dia.
Perquè ara sí, és temps d'anàlisi, de reflexió.
Sí, sí, avui parlarem de política.
Endavant.
L'anàlisi de Jordi Pol.
I la CUP va dir que no a Mas. Tot el cap de setmana, pendent de que gràcies al vot d'un milers de catalans es decidís el futur de la República Catalana i, de pas, el futur color del govern d'Espanya. Sí, es pot resumir de manera tan breu, perquè si la CUP hagués dit que sí a la investidura de Mas, ja tindríem aquest govern preconstituent de la República Catalana. I amb aquest motiu ja tindria l'excusa perfecta perquè Pedro Sánchez hagués de fer la gran coalició amb el PP i Ciutadans. Tenien excusa. Ja que aquesta va ser l'excusa quan Ibarretxe volia independitzar el País Basc perquè juntassin allà PP i PSOE, ajuntaren i el procés basc va anar a morir. Ara ja no té excusa Pedro Sánchez per poder fer la gran coalició. I com qui pareix que tampoc poder juntar-se amb Podemos degut a les discrepàncies del referèndum català, resulta que ens anem també a eleccions generals. I com vaig dir, si el PSOE perdia de les dues maneres en la gran coalició o anant a eleccions anticipades, encara perdrà menys a la gran coalició. Perdria menys si anés a una gran coalició. D'això n'estic convençut. I per què? Perquè a unes eleccions anticipades el PSOE serà fagocitat per Podemos. Mentre que si adjuntava a l'excusa de Catalunya amb Ciutadans i PP, tindria almenys uns anys per rearmar-se. I a més, tindria a Podem a l'oposició. I ja sabem que Podem a l'oposició podria perdre molta força, degut a que el seu electoral sol ser molt volàtil i sobretot amb ganes de reformes urgents, que el seu partit a una oposició, òbviament, no podria ser. Sí, vist el vist, anem a unes noves eleccions catalanes i també generals. Cada partit haurà de jugar bé les seves cartes. El PSOE, reforçant-se. El PP, que ara pareix que està fora de tota polèmica mentre espera que passa, també d'una vegada haurà de saber entendre els nous temps. Ciutadans recuperar la il·lusió perduda i Podem és suficient que segueixi amb aquesta posse de guanyador, ja que després d'una mala campanya inicial electoral ja està en el seu millor temps una altra vegada. De fet, és el més interessat en que repetesquin les eleccions catalanes com les generals, segur dels seus bons rèdits. Fixi's en un detall. Ahir, exultant, ja duia Pablo Iglesias una corbata vermella. Es va que encara no duia jaqueta, però tens el temps, sobretot perquè hi ha d'anar, si hi ha d'anar a Europa, ja farà fred. De totes formes, i ja per acabar, Pablo Iglesias, sense obviar la seva imatge, hauria de cuidar-la més, ja que avui en dia, i gràcies a Zara, la roba ja no és una distinció social, sinó tot el contrari, una eina d'igualtat.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
Minuts per damunt de les 11 del migdia. El següent convidat és el rector de la UIB, Llorenç Huguet. Molt bon dia.
Molt bon dia i molt bon any.
Bon dia, bon any també per a vostè i per a tota la comunitat educativa de les Illes Balears. Hem deixat darrere el 2015 i ara també és moment de fer balanç. En el seu cas, quin és el balanç que ens pot oferir de l'any que hem deixat enrere?
Bueno, pel que fa a l'any 2015, va significar un any ja d'una millora econòmica, per tant, a nivell de pressupost. Vam lluitar molt per intentar reduir o minimitzar l'efecte de lo que és la taxa de reposició que impedia una millora a nivell de PAS i PDI, que estava subjecta només al nombre de jubilacions. Per tant, això es va aconseguir i en el pressupost de 2016... aquesta taxa de reposició ja significa un 100%, per ja és un alivi per complir els mèrits tant del personal d'administració de serveis com del professorat. També es va començar a reduir el nombre d'alumnes per classe per intentar encara millorar més la qualitat acadèmica, tot i que els indicadors externs ens posen en la quarta universitat espanyola en quant a qualitat acadèmica. Per tant, un any, jo diria, positiu per a les persones que estudien i fan feina a la universitat, que a més s'ha vist encara reforçat amb aquest pressupost que vam presentar de 2007.
Que de cara a l'any que ve el pressupost és de més de 88.600 milions d'euros. Heu previst mantenir encara les taxes congelades i oferir beques per als alumnes amb necessitats econòmiques.
Sí, això són tres fets que doncs marquen aquests tres anys de mandat, o aquests tres pressupostos de mandat que duim. D'alguna manera aquest increment paulatí, això ha significat un increment de pressupost d'un 4,3% respecte de l'any passat, un pressupost que es nodreix un 65% dels fons que venen del govern, un 15% que es manté congelat amb nivell de matrícules i l'altre 20% que finalment són aportacions que fa la universitat a través de prestació de serveis o també de projectes de recerca que finalment permeten finançar una part de universitat. Per tant, un pressupost equilibrat i que intentem mantenir que l'esforç de les famílies es mantingui dins de la part baixa d'aquesta forquilla que permet el Ministeri, que marca entre un 15% i un 25% el cost real dels estudis. Per tant, un pressupost que manté també aquesta millora en totes les persones que estudien i fan feina a la universitat i que d'alguna manera tenim expectatives que també d'aplicació del programa operatiu dels fons FEDER es pugui iniciar el projecte de la construcció d'un nou edifici que hauria d'encabir la Facultat de Psicologia i la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia.
Que també podem apuntar un altre fet remarcable d'un rànquing format per 59 universitats espanyoles, 48 de públiques i 11 de privades. La de les Illes Balears, la UIB, es troba entre les millors de l'Estat en productivitat, docència i investigació.
Bueno, això és un repte que tenim, de mantenir-nos dintre d'aquest quartil al capdavant d'universitats espanyoles. Jo crec que aquí el que val és agrair l'esforç personal que fan individual cada persona, tant del personal de servei com del professorat, per mantenir aquest nivell, tant en docència com en investigació. I ara el que volem fer és un esforç molt important en tota la part d'innovació i transferència de coneixements, perquè pensem que una de les missions de la universitat és transferir aquest coneixement que produeix cap al sector productiu, per tant, millorar una miqueta el que és la part, diguem, de l'economia de la nostra comunitat.
En definitiva, que es produeixi un trasllat real del coneixement, com explicau, pel que fa a aquest àmbit, de tot el que s'aprèn, s'ensenya a la UIB, a la Societat de les Balears.
Així estem, jo també estic molt content perquè cada vegada són més les empreses o les institucions que volen col·laborar amb aquest fet a la universitat, creant les seves càtedres. Jo voldria mencionar aquí l'última que es va crear per part del govern, que fa referència a l'emprenedoria, i l'altre del Banc de Santander, que fa referència a la transferència de coneixements cap al sector productiu. Per tant, són activitats que venen complementades amb un esforç pressupostari per a empreses o institucions que ens ajuden amb aquests objectius que tenim com a universitat.
I també compteu amb el suport de les empreses pel que fa a la millora, a l'orientació dels alumnes per a la seva ocupabilitat?
Bueno, jo diria que un dels temes importants que volem reforçar molt és aquesta ocupabilitat, a més de la solidaritat i també de vida saludable dels estudiants. Aquí és evident que les empreses de Balears en general, de Mallorca en particular, són molt generoses respecte a aquesta activitat que fan d'encabir estudiants en pràctiques, tant si són pràctiques curriculars com si són pràctiques d'empresa, dintre del seu funcionament. I d'alguna manera el que fem és cada any tenir més empreses implicades en la universitat i cada any tenir també més empreses que repeteixen en tenir estudiants en pràctiques les seves empreses, perquè el que veuen és que l'estudiant que va allà intenta mostrar totes les seves habilitats, totes les seves competències, tots els seus coneixements que du, i finalment l'estudiant el que veu també és que és una oportunitat per ell, perquè l'empresari, si un dia necessita emplear la seva plantilla, segurament comptarà amb ell.
I un altre aspecte, rector, en el qual heu aconseguit molt bons resultats, és pel que fa a la internacionalització.
Bueno, aquest és un tema que estem fent molta feina, tant la internacionalització a nivell de projectes de recerca i a nivell de postgrau. En aquest moment ja estem entre un 12 i un 13% d'estudiants internacionals a nivell de postgrau. No és així a nivell de grau, però intentarem que hi hagi més mobilitat entre els nostres estudiants i universitats estrangeres i universitats estrangeres i la nostra universitat. Amb això pot ajudar molt aquestes dobles titulacions que fem amb universitats d'Alemanya, de França, inclús de Rússia, que tenim molta presència també en Xina. Per tant, aquestes dobles titulacions automàticament donen aquesta mobilitat que venen a sumar a la mobilitat que hi ha en programes Erasmus europeus o en programes entre universitats espanyoles com el CICUE. Per tant, el que volem fer és un esforç important d'internacionalització, perquè estem convençuts que la universitat que ve d'universal en aquest moment és molt important que els estudiants surtin també amb aquestes habilitats i aquestes experiències que han pogut adquirir a altres llocs, a altres indrets, bé sigui a nivell d'altres comunitats espanyoles o bé sigui a nivell internacional.
I què suposa per a vosaltres, quin valor té formar part de les 16 universitats més transparents de l'Estat?
Bueno, aquest va ser un objectiu que també ens vam marcar. Jo crec que en aquest moment l'administració pública té una obligació de ser cada cop més transparent. Nosaltres el que fem és intentar posar tota la informació que fa referència a despeses a nivell general de la nostra universitat, dels nostres canals web, i d'alguna forma hem anat escalant posicions. La nostra intenció és a veure si entre aquest any i el que ve ens podem situar dintre d'aquestes 10 millors universitats més transparents de l'Estat.
Un altre dels aspectes que us podríem destacar de l'any que hem deixat enrere, del 2015, és el canvi de govern a l'executiu autonòmic, pel qual s'ha anunciat que la UIB tornarà a ser la institució assessora en matèria lingüística.
Bueno, jo crec que això és un dels efectes que realment ha tingut el canvi de govern, una cosa que no es mira per tot mai, perquè finalment aquest caràcter consultiu que en té la universitat no és voluntat d'un govern a favor o en contra, sinó que és la mateixa expressió dels estatuts de la nostra comunitat. Per tant, jo crec que va ser un menyspreu que es va tenir cap a la nostra universitat, cap a aquesta capacitat consultiva, i d'alguna forma estem contents que aquestes mesures hagin tornat en el seu lloc. Tampoc hem de dir que la universitat no va deixar de fer aquesta activitat consultora a nivell d'ajuntaments, tant a nivell lingüístic com a nivell patrimonial, com a nivell de toponímia. Per tant, l'activitat que té la universitat dintre de la seva escomesa en l'àmbit lingüístic es va veure malmenada a nivell de govern, però no a nivell de general de comunitat autònoma. I sí que l'episodi d'IP3 va ser un episodi que va ser una miqueta mal gestionat, i la recuperació de l'estàndard que s'havia fet en el seu moment per part de la universitat dintre del que és la política lingüística d'IP3 ens va semblar també una bona mesura de retornar d'allà on no hi havia sortit mai.
I ja s'han fet passes pel que fa als mitjans públics de les Illes Balears, a IB3 Ràdio i Televisió, per tal de recuperar l'estàndard. Teniu previst o ja heu mantingut algun tipus de trobada, xerrada amb el nou director general, Andreu Manresa?
Bueno, nosaltres el que vam tenir va ser una reunió molt primerenca amb la consellera de la part de cultura,
d'Esperança
Camps, i també amb la directora general de política lingüística, Marta Cuixà, i automàticament ens vam posar a redactar el que seria el conveni per tornar a recuperar tota aquesta activitat. Jo vaig tenir ocasió de poder fer una telefonada i una xerrada amb el nou director de l'ENS de la televisió de les Illes Balears, i vam quedar que de tornada de festa, evidentment sí que ens hi posarem, però d'alguna manera a nivell polític sí que ja estem intentant poder aprovar aquest conveni dintre dels primers dies d'aquest mes de gener.
I d'altra banda, una qüestió diferent. Hem conegut que la Conselleria d'Educació i Universitat al llarg d'aquest primer trimestre de l'any començarà a aplicar tots els centres educatius de Balears, d'una banda un protocol per detectar i evitar l'assetjament escolar i un altre pel que fa a la transsexualitat, a la disfòria de gènere. En aquest sentit, a la universitat disposeu d'eines similars?
Però la universitat disposa, entre altres institucions de la Sindicatura de Greuges, que d'alguna forma és una institució que és autònoma de lo que són els òrgans de govern de la universitat i que d'alguna forma és la que rep aquest tipus d'informacions quan es produeixen i intenta donar algun tipus de solucions. També tenim una oficina que vela pel tema de la igualtat de gènere. La nostra universitat l'any passat va aprovar el Pla d'Igualtat, per tant, que també té molt que veure amb tot el tema d'assetjament, de possible assetjament sexual. Per tant, dintre de la universitat, jo no conec en profunditat aquest protocol, però dintre de la universitat, si haguéssim d'adaptar alguna de les nostres actuacions en aquest protocol, no tindríem cap inconvenient perquè tenim els instruments per poder-ho dur a terme ràpidament.
Clar, fins ara hem fet un pot de balanç, hem repassat algunes de les qüestions més destacades de l'actualitat de la UIB. De cara al 2016, l'any que tot just acabam d'iniciar, quins són els reptes que us heu marcat dins el vostre mandat? Quins seran els principals projectes en què hi participarà la universitat?
Bueno, mentre estàvem parlant també estàvem mesclant un poc passat.
I tant, hem anat fent un tas d'aquí i d'allà.
Prioritari és mantenir-nos en aquests llocs capdavanters en qualitat docent, en captació de recursos per recerca, amb innovació i transferència de resultats de recerca en el teixit productiu, en la part d'aquesta internacionalització, amb el tema de transparència. Per tant, són objectius que ja són inherents amb el funcionament del dia a dia de la universitat, no? També voldríem aconseguir, i hi ha el compromís per part del govern, una millora sobre el finançament de tasques d'R+D+I. Volem sortir, o que el mateix govern vol sortir d'aquest darrer lloc de finançament autonòmic de recerca i d'innovació. Per tant, volen fer aquest esforç de doblar el que s'ha de s'hi dedica, i amb això a través de l'instrument del RIS3 que va ser aprovat ja fa 2 anys. També el que volem és fer una millora tecnològica a les seus de Menorca i d'Eivissa Formentera, que precisament enguany volem commemorar els 18 anys de la creació d'aquestes seus, que ha donat una activitat acadèmica prou important. Pensi que cada any estudien més de 400 persones, tant a Menorca com a Eivissa Formentera. Per tant, això ha permès un apropament de la universitat a les altres illes, fer-nos cada vegada més Universitat de les Illes Balears, i evidentment aquest edifici que he dit interdepartamental, que això ja forma part del programa operatiu del Fons FEDER. Per tant, només caldrà el vistiplau per part del govern per començar ja el projecte. I el tema estrella, que s'ha molt debatut, és aquesta possibilitat o no de posar en marxa la Facultat de Medicina. Jo aquí tenc que dir que tant la Conselleria de Salut com la Conselleria d'Educació i Universitat, juntament amb la universitat, estem fent feina amb un protocol, amb un conveni, que és imprescindible perquè des de Madrid ens autoritzin i que d'alguna manera marcaria l'inici d'aquesta facultat. Tenc que dir que estem amb la idea de que la inversió en aquests estudis no ha d'interferir amb el funcionament normal de la universitat. Per tant, es trataria, a partir d'aquest conveni que estem fent feina, fer tot un protocol, tot un contracte programa de possiblement 8 anys de la posta en marxa d'aquests estudis. Per tant, seria una miqueta l'objectiu o el tema estrella d'aquest any, de poder començar el curs 16-17 els estudis de medicina de la nostra universitat. Pel que signifiquen de formació en medicina, pel que signifiquen d'increment de possibilitats d'obtenir projectes d'investigació i també, reconegut per mateixos professionals, pel que significa de millora del sistema assistencial de les Illes Balears, comptar o no comptar amb una facultat de medicina.
Apuntàveu a finals de setembre que el primer curs del grau de medicina a la Universitat de les Illes Balears arrencaria així, el curs 2016-2017, com explicau, que si ofertarien 60 places 60 i que la matrícula rondaria els 1.500 o 1.800 euros. Aquestes dades encara les mantenim, aquesta previsió?
És una previsió mesclada amb desig. Jo diria que en un termini d'un mes ja serà el moment de poder ja contrastar i confirmar aquestes dades. Nostra voluntat començar 16-17, el preu de matrícula doncs es mantindria dintre del que són aquestes matrícules a nivell de major experimentalitat, que és similar al que tenim a fisioteràpia, tenim a infermeria, i després el tema de la ubicació dels estudis que podríem fer en la seu de Son Espases, que hi ha tota una ala que ja estava previst que hi pogués haver aquests estudis de medicina. Per tant, això ho podem concretar, jo diria, a finals de gener, durant el mes de febrer.
La partida pressupostària, per cert, està prevista?
No. En el pressupost de la Comunitat Autònoma no hi ha partida pressupostària, però això no impedeix que es pugui fer aquest contracte programa amb una certa inversió plurianual, com ha passat quan hem fet altres tipus d'estudis. Per exemple, totes aquestes dobles titulacions que hem posat en marxa a la nostra universitat, com la de Turisme i ADE, com la de Dret i ADE, aquestes dues titulacions no estaven previstes en el pressupost de Comunitat Autònoma, però sí que durant l'exercici s'ha pogut fer un contracte programa també amb una inversió plurianual que, evidentment, aprovada pel govern i autoritzada per la mateixa intervenció. Per tant, el fet de que apareixi o no apareixi no és un impediment que es pugui posar medicina. Pensi que els costos que significarien per aquest any podrien estar entre els 400-500 mil euros.
Llorenç Huguet, rector de la UIB, l'hem de convidar al programa, cercarem una data perquè ens ho pugui explicar tot això, que en els darrers minuts únicament hem pogut passar de puntetes per damunt i fer un petit tast. Senyor Huguet, que tingui un bon 2016, gràcies per intervenir al Faristol d'Ivetres Ràdio.
Igualment per vosaltres i per tots els oients.
Adeu, bon dia.
Bon dia.
I ahir, 3 de gener, es va commemorar l'aniversari del Concordat vigent entre Espanya i el Vaticà, que es va signar el 1979. Així que tot d'una us explicam què va representar, què suposa a dia d'avui i què en pensa l'Església de les propostes d'alguns partits que el volen revisar. Qüestions que ha de contestar tot seguit el canceller secretari general del Bisbat de Mallorca, Monsenyor Josep Pedrové Vallbona. Bon dia.
Bon dia, bon dia, com va?
Expliqui'ns a dia d'avui què representa el Concordat. Quin és l'acord al qual es va arribar el 1979 i que encara està vigent?
Bé, bueno, la paraula concordat és antiga. Són els acords d'Iglesi-Estat. Hi havia un concordat per darrer hi havia estat descendre del general Franco de l'any 1951, i faltava revisar-ho. Quan el rei Joan Carles I va prendre possessió de la seva com a monarca de l'estat espanyol, va fer un preacord, però un preacord que era pràcticament dir continuar en el que hi havia vigent. Però després se va esperar que se fes la Constitució espanyola, i quan se va haver aprovat la Constitució espanyola i entrat en vigor, va ser quan varen renovar uns acords, com ha apostat dit, es varen firmar dia 3 de gener. Però són quatre acords. Un és sobre assumptes jurídics, l'altre sobre ensenyança i assumptes culturals, l'altre sobre assistència religiosa a les forces armades i a servei militar dels clàrigues i religiosos, i finalment un altre sobre assumptes econòmics. Són totalment diferents aquests acords, i que va suposar una que l'estat espanyol ja en l'aprovació de la seva Constitució també acceptava uns acords que en principi eren molt vigents a molts estats entre l'Iglesi, entre la Santa Seu i l'estat. Va ser una regularització de coses que existien, va faltar un marc legal.
I aquests quatre acords, tant a nivell jurídic, d'ensenyament de les forces armades com econòmics, s'han revisat en els darrers anys o es mantenen intactes des del 1979?
Això és un dels temes que, evidentment, m'imagino que per aquí van els discurs de tota una sèrie de partits polítics, no? Que ja, i és que aquests acords, en principi, es van aprovar i s'havien de revisar. És a dir, fins i tot està previst així. Que se vagin revisant posteriorment, però aquests acords mai s'han revisat, mai. En aquests anys, des de l'any 79, es pot dir que segueixen intactes. També és veritat que hi ha hagut diferents governs que ho han parlat, ho han discutit i tot ho han proposat, però a la pràctica no s'ha fet un estudi complet, no s'han tornat a seure els interlocutors i segueixen exactament igual que quan es van firmar l'any 79.
I quines haurien de ser les prioritats d'aquests quatre acords? Per on s'hauria de començar i què s'hauria de tocar?
Bueno, això, jo crec que més que res hauríem de revisar, potser hi havia coses que queden penjades, que queden en mans, que la societat ha canviat molt, és veritat que potser seria bo actualitzar-los, d'acord també en el pluralisme que s'ha anat establint. Però també jo crec que una cosa que s'ha de tenir molt en compte és que aquest marc s'ha anat ampliant altres confessions religioses o altres esglésies i també altres religions. Jo crec que pot ser el que s'hauria d'anar concretant segons la presència de cada una de les institucions, anar-ho adaptant per segons la presència i segons la pluralitat que cada un representa. Evidentment, l'Església Catòlica segurament és que té més col·legis que no els musulmans, per exemple, per posar un cas, o que no els ortodoxes, o que no els anglicans o protestants. També és veritat que l'Església Catòlica també té tot un cert de patrimoni perquè i també patrimoni cultural també i artístic que també molt bé d'una història de 20 segles i a Espanya, i tot això fa que necessàriament no es pot posar tot en el mateix nivell, perquè crec que també la funció de l'Església és un poc diferent. Però, vamos, jo crec que és bo, sempre és bo, revisar i actualitzar i sobretot que ningú quedi, perquè hi ha constantment aquesta denúncia i aquesta demanda com si fos com a criminalitzant d'aquests acords. Aquests acords són bons i van ser molt bons en aquells moments, potser només falta actualitzar-ho.
I aquests acords únicament els poden reformar, si és que és el cas, o revisar els caps d'estat, tant d'Espanya com del Vaticà?
A nivell de govern, sí, perquè són governs internacionals i tenen vigor. A més, és una cosa que si un estat, per seu compte, romp unilateralment aquests acords, se malinterpreta. A nivell internacional se considera que és com si fos una ruptura de relacions i institucionals, no? Se considera que això té un rang d'acords internacionals com puguin ser acords entre un país i un altre per temes diferents, no? Està al mateix nivell. Clar, jo crec que rompre seria, en el segle XXI, rompre uns acords unilateralment, se pot donar un caps d'un estat que hi hagi una dictadura, a un estat que ha fet fallida, no és lo lògic. En aquest moment el que fan és revisar els acords. Jo crec que això sempre és bo i sempre és millorable i algunes coses són el millor, ja no haurien de ser tal com es van firmar en aquell moment. Però crec que s'ha de fer amb molt de sentit comú i amb molta prudència per no donar la sensació de que les coses es rompen sense un diàleg i sense una... i sense que s'hagi produït. Què ha fet concret que obligui a dir que no, cap ni l'estat espanyol ni en la Santa Seu ha succeït res tan greu que obligui a rompre uns acords? S'hauria d'anar en compte. Jo això és el que sempre demanaria, molta prudència.
apuntàvem una de les qüestions per la qual també li demanam en els darrers anys un discurs entre algunes formacions polítiques ha servit per denunciar el que han anomenat privilegis, els privilegis que diuen que té encara vigents a dia d'avui l'Església Catòlica. És així? Encara l'Església està exempta de l'IBI, d'altres impostos? És l'única institució també que rep doblers directament dels impostos dels ciutadans a través de l'IRPF? Això s'ha de tocar?
Bueno, jo crec que no és... Això no és així, és a dir...
No ho dic jo.
Ho
han traslladat algunes formacions polítiques i li comentem amb vostè.
A nivell d'assumptes econòmics, totes les ONGs que han anat sorgint, totes les esglésies que s'han anat regularitzant la seva relació amb l'estat espanyol durant aquests darrers anys, durant aquests darrers 30 anys, totes aquestes institucions, els sindicats, partit polític, tot tenen un record, un convenis, pels quals potser tenen una espècie de privilegi a una, que per exemple ha fet menció a CIVI i tal. Jo crec que el que hem de fer és, pot ser regularitzar que no hi hagi uns que són preferits a uns altres. Estic molt d'acord. Però sí que m'apareixeria molt injust que ara per l'Església Catòlica se li aplicassin el que no s'aplica als sindicats, ni a les altres esglésies, ni confessions, ni als musulmans. És a dir, crec que el que hem de fer és, pot ser, regularitzar-ho més d'acord amb l'estructura actual, i tal, però no crec que siguin un privilegi, eren un privilegi en aquell moments perquè varen ser els únics en aquell moment que varen firmar uns acords entre la Santa Seu i l'estat espanyol. Però de llavors ençà hi ha moltes institucions noves que han sorgit, que han anat regularitzant. Per exemple, les ONGs també tenen una espècie de privilegis de no haver de pagar CIVI quan són per quan se dediquen a fer socials o cultura i tal. Els sindicats igual també tenen molts beneficis econòmics. Jo crec que si se fa cap revisió hauria de ser no tant per discriminar sinó per igualar o més bé per regularitzar i per fer justícia. Però tampoc la por que jo que personalment tinc és que llavors fas una injustícia també contra uns, per anar contra uns que per a uns crec que s'ha de regularitzar i ha de ser més homogeni, això estic d'acord. Que clar, que l'any 79 l'estat espanyol encara no tenia cap acord firmat en cap altra iglesia. Però actualment, per dar un exemple, per d'acord d'Iglesia i Estat, que de l'any 79, quan una parella se casa per l'església, també automàticament té fetes civils, és a dir, que se reconeix aquell matrimoni civilment. En aquell moment, l'única institució que tenia aquest privilegi, entre cometes, era l'Església Catòlica. Actualment, tenen els mateixos drets els ortodoxes, els protestants, l'Església Evangèlica, els anglicans, se va ser una cosa que s'ha anat ampliant. I també musulmans, i també budistes, i també... Perquè això és el signe d'estens actual. Això és la pluralitat de la societat actual. El que m'apareixeria injust és que critiquin aquests acords perquè troben que l'Església té massa privilegis, però no se critiquin tots els acords que s'han fet posteriorment en totes les institucions, perquè seria com una injustícia. No sé si m'explico.
Sí, perfectament. Finalment, per acabar, tenen algun tipus de postura, bé sigui des del bisbat, des de la conferència episcopal, sobre els possibles pactes als quals es pugui arribar pels resultats per mort de les eleccions del passat 20 de desembre, si arribés a produir-se un acord amb una gran coalició d'esquerres que seria la que previsiblement revisés aquests acords?
No, de totes formes els acords sempre s'afirmen a nivell a les més altes instàncies, és a dir, no hi ha cap bisbat ni la conferència episcopal, bé, intervendrien com a interlocutors, com a peritatge i evidentment opinant, no? Però sempre se fa aquests acords, no, si se fegués, si l'estat espanyol sigui el nou govern que surti elegit, se volgués reinterpretar aquests acords o les volgués rompre, en aquí s'hauria de dirigir és a la Santa Seu. No és un acord amb l'Església Catòlica Espanyola, és un acord a nivell de dos estats, que són l'estat espanyol i la Santa Seu, que té un reconeixement internacional. Nosaltres a nivell, ni nosaltres com a Església no ens hem de posicionar ni hem d'opinar sobre, no, sobre els pactes que se facin. La Constitució ho regula molt clar i el que surti elegit és que surti elegit, mentre siguin democràtics i sigui d'acord amb la Constitució espanyola no hi ha cap problema. L'Església Catòlica no ha d'opinar, no s'ha de manifestar sobre les seves conveniències de si val un pacte o val uns altres pactes. El que sí que és cert és que si en el final un dels acords que s'afirmessin en un previsible pacte de govern fos rompre aquests acords, s'interlocutor en el qual s'haurien de dirigir és en el Papa, i a la Santa Seu. No en el president del govern episcopal, no en el bisbe de Mallorca, ni cap altra institució inferior. No? Són acords a la més alt nivell.
I tant, i simplement per acabar, sabons si sobre aquesta qüestió si ha pronunciat el Papa Francesc?
No. Ell, clar, a més d'acords, se denuncia, s'amenaça que se romprin aquests acords es costant durant els darrers anys, és a dir, fa temps. Hi ha hagut diferents moments que s'han dit. És veritat que després ningú, és a dir, s'ha parlat molt en campanya electoral, però tampoc ningú ha fet la passa. I a més, el govern de Rodríguez Zapatero ho havia dit, però va governar 8 anys i no me consta que se rompessin, ni se fessin una passa, dic que de vegades són també eslògans de campanya, no sé com explicar-ho, però dic que no se sap, això s'ha de materialitzar. Ara, si hi hagués un acord de govern claríssim que digués nosaltres volem revisar i volem rompre aquests acords, sí que en aquell moment sí que s'hauria de fer una passa més endavant i s'hauria de parlar en qui correspon, però ja li dic, no me consta mai que s'hagi fet una passa clara i en aquest sentit, sinó totes més a parlar-ne i fins i tot a posar-ho a programes electorals, però no me consta que s'hagi fet aquest, que s'hagi començat un procés per revisar els acords a l'Església d'Estat.
Monsenyor Josep Pedrové Vallbona, canceller secretari general del Bisbat de Mallorca.
No som monsenyor, mossèn.
Mossèn, efectivament. Efectivament. Gràcies per participar en directe al Faristol Divetra Ràdio.
Encantat.
I que tingui, efectivament, que tingui també vostè un feliç 2016. Gràcies una vegada més.
A vostè.
11:46 minuts, moment de fer una breu pausa.
A Ivetres Ràdio, el Faristol.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ivetresradio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. Ivetres Ràdio, no ens perdis la pista.
Ivetres Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A Ivetres Ràdio, el Faristol.
In the middle. A Ivetres Ràdio, el Faristol.
En la recta final del programa anem fins a Menorca, on ens espera el conseller insular de Cultura i Educació, Miquel Àngel Maria. Molt bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Ens agradaria destacar amb vostè, més de desitjar-li molt d'anys i feliç 2016.
Igualment, que sigui bo i salut.
Això esperam nosaltres també. Que ens expliqui quines són les actuacions, que ens recordi com és el pla relatiu a la candidatura de la Menorca talaiòtica que s'ha previst des del Consell.
Bé, la veritat és que haurem de precisar una miqueta les coses més importants, perquè el pla d'actuació de 2016 de difusió d'aquesta candidatura de suport i difusió és molt complet, hi ha moltíssimes activitats
i està ben detallat, el tenim a la mà.
Sí, no? Hi ha moltíssimes coses, no? Bé, el primer que m'agradaria destacar és el tema del calendari. L'any 2016 és l'any clau per aquesta candidatura. Val a dir que en aquest moment Menorca és Menorca i Formentera són les dues illes que no tenen un bé que sigui patrimoni mundial. Per antiguitat, Eivissa primer va tenir l'Eivissa Púnica i després Mallorca, la Serra de Tramuntana, que són patrimoni mundial de la UNESCO, i Menorca està en la carrera per aconseguir aquest important repte. No? Enguany et sent clar perquè, tot i que no serem declarats patrimoni mundial fins a l'any que ve, fins a juny de 2017, dins enguany és quan hem de presentar l'expedient a París, a la UNESCO, les visites famós de tècnics, de com això per validar que l'expedient que hem presentat sigui correcte. No? Per tant, les activitats estan orientades a apuntar la candidatura des de Menorca, però també a millorar la seva difusió exterior. Perquè el que hem detectat fins ara és que Menorca, la candidatura és més blanco coneguda i apreciada, però basta anar a Mallorca o Eivissa i hi ha moltíssima gent que encara avui no sap que Menorca és candidata a patrimoni. Les accions cerquen tot incidència de protecció exterior.
Tenim algun problema amb la cobertura? No rebem perfectament el senyal. No sé si us trobeu en una zona limitada, tecnològicament, per qüestions de cobertura.
Sí, és una veritat, és un edifici.
No, és una connexió que no sé si ara s'ha pogut recuperar.
Va bé ara o no?
Pareix que sí.
M'hauré de dir si és millor.
Bé, farem una cosa, des de producció demanaran i procuraran trobar una alternativa per ventura. Disposeu d'un telèfon fixe, ara ho tractarem. Recordeu que ens està explicant el conseller insular de Cultura i Educació de Menorca que enguany, aquest 2016, és un any clau per a l'illa que ha presentat a la UNESCO la Menorca talaiòtica com a candidata a patrimoni mundial. Ens explicava que, a més de Menorca, Formentera és la segona illa de les Balears que no disposa de cap element que estigui declarat, que hagi aconseguit la declaració de patrimoni mundial per part de la UNESCO. Apuntava que Eivissa va ser la primera, amb la Eivissa Púnica, a Mallorca també amb la Serra de Tramuntana, i ara des de Menorca el que estan fent és un esforç molt important dedicat en definitiva a la conservació, al manteniment i la recuperació de la Menorca talaiòtica. Ens començava a explicar el pla d'actuacions relatives a la candidatura. Ens apuntava que és ben ampli, ben detallat, que són moltes les propostes que s'hi han fet i que 2016, en definitiva, és un any clau perquè serà el 2017, serà l'any que ve, quan coneixerem la resolució de la UNESCO. Hem recuperat la línia amb Miquel Àngel Maria. Ens estàveu explicant això, les diverses actuacions que s'han de fer, i destacam que la conservació, el manteniment i la recuperació serà de les coses més importants que haureu de fer.
Sí, bé, primer de tot, disculpeu la interrupció d'abans, estava amb una connexió amb telèfon mòbil a un edifici que té uns certs problemes de cobertura.
No passeu pena.
A veure, tornem a recuperar la conversa. Efectivament, he dit abans que una de les coses que hem de millorar és la difusió exterior, però és molt important amb una candidatura d'aquestes característiques que se refereix a uns béns patrimonials històrics, que la feina de manteniment, de recerca, de conservació i restauració sigui coherent amb allò que pretenem subratllar amb aquesta declaració de patrimoni. patrimoni mundial, no? És a dir, si aspiram a ser declarats per la UNESCO Patrimoni Mundial, però no demostrem des de Menorca que és patrimoni, el vigilam, el cuidam i el milloram de dia en dia, tindria poca credibilitat. I, per tant, en el pressupost del 2016 del Consell Insular s'han incrementat totes les partides destinades a manteniment, a senyalització, a restauració, a recerca i a excavacions arqueològiques, no? Per tant, dins el 2016 això tindrà un resultat visible, positiu. Calculam que dins de la campanya d'excavacions de 2016 hi pot haver fins a 5 o 6 excavacions simultànies damunt Menorca, la majoria d'elles relacionades amb la Menorca talaiòtica, no? Entenem, per tant, que això, aquesta aposta apuntala la candidatura. Però, evidentment, també fan falta altres accions estrictament o explícitament de difusió. I aquí jo destacaria l'exposició que justament d'aquí dues setmanes, o no tant ja, dia 15 de gener, amb motiu de la festa de Sant Antoni, que és la diada de Menorca, en el Museu de Menorca s'inaugura una exposició que es titula L'illa dels talaiots i que pretén dues coses. D'una banda, explicar en els menorquins i en els visitants, perquè aquesta exposició es podrà veure a Menorca fins al mes d'octubre, diferents emplaçaments, explicar què és la cultura talaiòtica de Menorca, què és el que la fa, com diu l'eslògan de la candidatura, única en el món, i per altra banda també explicar als menorquins com funciona, com és la candidatura i en el cas, que esperam que serà així, de ser declarats Patrimoni Mundial, quins compromisos representa per, no només per les administracions, sinó també per la ciutadania de Menorca, el fet d'haver estat declarats, no? Entenem des del nostre punt de vista que la declaració és un premi, però no és només un premi, sobretot és un repte, és una carta de compromís que tu adquireixes de posar en el servei de tot el món un patrimoni que tu tens i, per tant, tenir-lo sempre en perfecte estat de revista i en bona disposició de ses visites, no?
I tant que sí. I ja breument per acabar, si volem accedir al programa de festes de Sant Antoni per la Diada de Menorca, ja el trobem disponible per internet?
Diria que avui encara no, però a partir de dijous o divendres d'aquesta setmana a la pàgina web del Consell Insular estarà tot el programa disponible. Allà hi ha el programa institucional del Consell Insular i totes les activitats que es duen a terme en els diferents municipis de Menorca. Per tant, jo crec que simplement a partir de divendres, per assegurar entrant a la pàgina web del Consell, a la primera pàgina hi haurà el desplegable, el tríptic desplegable en totes les activitats del programa.
I us convidarem a que el presenteu també aquí al Faristol d'Ivetres Ràdio. Miquel Àngel Maria, conseller insular d'Educació i Cultura de Menorca, gràcies i molt d'anys una vegada més.
Gràcies i molts anys, salut.
Arribem a les 12 del migdia, serveis informatius i després les edicions insulars del Faristol. Ens acomiadam. Fins demà.